Reprenem el tema de la setmana, el Penedès en xarxa, quan passen 6 minuts de les 10 del matí. Hem començat parlant amb coordinadores o agrupacions de grups teatrals i en aquesta segona part volem parlar amb un parell de grups. El primer d'ells és de Vilafranca. El teatre també enganxa els joves i des de Ràdio Vilafranca ens sumem a la commemoració del Dia Mundial del Teatre donant veu al grup de teatre juvenil amateur vilafranquí Teatro Barato. Ens acompanyen dos dels actors, la Clàudia Broquetes i el Samuel Castilla, el seu director, el Carles Casas, i l'ajudant de direcció, la Marta Nogués. Bon dia a tots.
Bon dia. Bon dia.
Comencem, si us sembla, amb la mateixa pregunta per cadascun de vosaltres. Vull que la contesteu un a un. Què és el que més us agrada del teatre? Què us enganxa? Què us aporta? Per què en feu? Per què en dirigiu? Carles, va.
Ai, doncs em sento molt afortunat perquè, a banda de fer-ne, és la meva manera de guanyar-me la vida i la veritat és que per mi seria el tot, no? Realment és un art espectacular on es transmeten en escena infinitat d'emocions. Això és molt... És molt guai, és molt interessant, i a la vegada que les pot transmetre l'actor o actriu dalt de l'escenari, doncs ho pot traslladar al públic que està assegut. Per tant, és tan màgic, no?, fent-ne com anant-ne a veure. Això també apoyo 100% això, que tothom faci ús de la cultura, del teatre, de les arts. I bé, les meves companyes també poden explicar una miqueta.
Marta, a tu què et dona el teatre?
Bé, a mi em dona vida. Jo tinc la sort de topar-me amb el teatre, amb la meva trajectòria professional. Jo no venia de la secció del teatre. El meu és més la part tècnica, la part d'escenografia i això, però bueno, em sento superbé fent teatre, ajudant, des de darrere l'escenari, a la direcció, i bueno, també, com el Carles, doncs, m'ajuda a guanyar-me la vida i m'ho passo molt bé.
I la Clàudia?
Jo, la veritat és que porto, pues, la veritat, com 13 anys, des de ben petita fent teatre, i la veritat és que he tingut la sort de que sempre he estat amb el Carles, i el que m'emporto del teatre i el que més m'agrada segurament és el fet del directe o també els assajos, perquè es viuen un munt d'emocions i de vivències que sempre t'emportes, i tantes anècdotes tan divertides, i la veritat és que és genial.
Presenteu-nos Teatro Barato. Com comença? Qui sou? Quina filosofia hi ha darrere?
Com la Clàudia ha explicat, fa moltíssims anys que...
Més d'una dècada.
Sí, fa molts anys que...
No sé si és habitual.
Bé, precisament, jo això ho destacaria com a molt positiu, a banda de que no és ella l'única, són 10 components al Teatro Barato, 10 nanos amb moltes ganes, amb molta empenta, i com la Clàudia deia, fa amb una trajectòria molt llarga. Aleshores, clar, jo tinc la sort que he evolucionat també amb ells. O sigui, a la banda que he tingut l'oportunitat tan immensa d'acompanyar-los a créixer, dirigir-los, fent mil i unes creacions teatrals, ells i elles també m'han ensenyat moltíssim. I clar, és molt màgic veure mirar darrere, veure tota aquesta trajectòria i pensar, no?, que tenen moltes ganes encara per tirar endavant. I, no sé, a vegades potser veure gent jove que estigui tant de temps ficada dalt d'un mateix carro i lluitant per una mateixa causa, doncs a vegades és una mica més complexa, perquè aquestes edats són més canviants. I és normal, s'han de trobar elles i ells, no? I veure que els hi segueix enverinant el verí del teatre és brutal, és una experiència única per mi. Vull dir, pell de gallina, eh?
Clàudia, amb quants anys comences Teatro Barato i per què? Com hi arribes?
El teatre el vaig començar quan cursava tercera primària en el meu col·le. I vaig agafar l'extraescolar, que hi havia el Carles, de professor. Aleshores, doncs, bé, vam fer un grup d'amics, hi ha gent que va marxar, altres que van venir, i Teatro Barato va sorgir de que volíem continuar fent teatre i molts marxàvem de l'escola, de l'institut, i volíem continuar seguint amb el Carles. Llavors ens vam ajuntar en un espai i es van ajuntar un munt de gent més que també compartia la mateixa idea de continuar amb el teatre. Aleshores ens vam ajuntar tots amb el mateix fi i amb les mateixes ganes i amb la mateixa il·lusió i vam començar a embolicar-nos amb coses, a començar amb obres i bé, fins aquí.
Sempre demanant més.
Sí.
Els hi faig una proposta
sí.
I com que tenen tantes inquietuds, pues sempre demanen més marxa. I clar, per mi això és brutal, perquè com a director i com a creador, doncs, trobar un grup de persones que tenen tantes ganes és molt motivador. I és el que em deia la Clàudia, això es forma, o sigui, ells mateixos i elles decideixen posar-se un nom com a grup.
Ens heu d'explicar el nom, aquest que ja sí. Trobarà tu.
La veritat és que ara mateix no me'n recordo ben
jo
bé
sí.
Com vas sortir.
Jo
però
sí, jo
la veritat és que pues estem molt contents perquè és bàsicament una iniciativa superbonica que va sortir entremig de rialles i anècdotes, als assajos, i nosaltres compartim moments, tant a dintre del teatre i a fora, com amics, perquè al cap i a la fi vam començar sent companys de teatre i ara som molt bons amics, i això és superbonic. I també vam decidir la idea de fer-nos aquestes suadades i unes samarretes.
Veureu a xarxes que penjarem foto, que sí. Van uniformats.
Exacte. Però el nom, bueno, no sé si el vols explicar tu, Carles.
Sí, bé.
Com va anar això?
En algunes vegades el que fem quan fem un espectacle és o bé fer una creació original, o bé fer una adaptació, o bé fer una creació a partir de les seves idees. Bueno, hi ha moltes maneres diferents de posar a l'escenari peces teatrals, no? I en concret, una que és la que estem rodant a dia d'avui, vaig fer una dramatúrgia, en un guió ja existent, i en una de les frases que vaig incorporar dins aquella dramatúrgia, com que és una companyia de teatre que assaja una obra, i sembla que és una companyia així una mica de low cost, una mica de baix pressupost, no? Doncs feien esmena aquesta manera d'anomenar la companyia aquesta en concret, no? De l'obra de teatre. I van extrapolar aquest títol i se'l van fer seu i clar, doncs, doble il·lusió per una frase aportada en una dramatúrgia i que després ells i elles li donguin aquesta forma i, bueno, és el que deies tu de les xarxes, que veureu la foto, és que a més li van fer un logo, es van fer unes sudaderes, és que són imparables, és una passada.
Ara esteu rodant una adaptació del davant i darrere, justament divendres passat la representàveu a Vilobí, com va anar, quants bolos acostumen a sortir, és una de les dificultats, potser, poder pujar a l'escenari?
Bé, sobre pujar a l'escenari i com fem els bolos, la veritat és que primer ens reunim tots i acostumem a dir dates que nosaltres tenim lliures i que puguem ser-hi tots.
Això deu ser un Tetris complicat, no, Carles?
A veure, al final és això, buscar una compatibilitat entre elles i ells que els puguin coincidir totes a escenari, no? I llavors buscar aquestes sales que amablement i amb molt de carinyo ens reben. I tant en l'última anterior producció com en l'actual, la veritat és que amb aquesta portem 7 bolos, que l'havíem fet anteriorment, la tornem a... l'estem reposant.
Ai, no, he trobat algun bolo del 22.
Sí, exacte.
En
el 22, a Vilafranca, tornem a portar a Vilafranca, també, estem fent pobles, i l'anterior la vam fer 11 vegades, vull dir que es diu ràpid. O sigui, aquest grup de jovenalla, amb aquesta inquietud, ha volgut pujar 11 vegades a l'escenari. M'han donat 11 dates disponibles i hem trobat 11 sales, 11 espais on ens han acollit, que això també ho vull sumar com a interessant. I doncs, jo penso que és important destacar tots aquells espais, no?, que ens obren les portes d'aquesta manera tan, tan fàcil.
Quan aconseguiu que el Tetris s'alinei i sí. Teniu sala, teniu escenari, subidon, no?
Sí, és el moment de tenim sala, tal, anem aquest dia... Quedem unes hores abans, preparem-ho, i llavors ja comença aquells nervis, com aquella adrenalina que hi ha com del principi de uah, que guai, ara anem a tornar-la a fer perquè és superguai tornar com trobar-s'hi a l'escenari amb aquests personatges, a viure les mateixes coses, i la veritat és que és emocionant, i el trobar-ho, que ja costa molts cops, la veritat, doncs és superguai. I la veritat és que ens encanta un munt.
cada quan assageu, quina freqüència teniu?
Justament amb el que parlàvem ara també relaciona molt el tema dels dies d'assajos. Nosaltres assagem els divendres cap a les 5 de la tarda, fem un parell d'horetes, i a vegades doncs, hem tingut la sort que aquesta franja, que sabem que més o menys, si no hi ha temes d'estudi o altres coses, doncs sabem que és una franja que coincidim totes i tots. Llavors, ara, aquest any ens hem dedicat molt a buscar aquests bolos encarats a aquests dies d'assaig. I és una manera també de que sigui més fàcil a l'hora de coincidir. I la veritat és que ens està funcionant molt bé. De fet, portem dos divendres i algun divendres més caurà. O sigui que a l'hora que hauria de ser l'assaig, estem dalt l'escenari. Vull dir que per ells jo crec que és doblement especial.
Acabem. Com festejareu aquest Dia Mundial del Teatre? O què recomanaríeu fer als oients?
En el teatre, sobretot, i bueno, gaudir dels espais que ofereixen cultura i que ofereixen teatre. I, no sé, apuntar-se a teatre i gaudir-lo, perquè ensenya molt, dona molts valors i ajuda molt en tots els àmbits de la vida.
Clàudia?
També anar al teatre. El teatre mateix no fa falta que vagis a Barcelona, sinó que pots anar directament al d'aquí Vilafranca. Si no, també vés a veure els teus amics, que segur que coneixeràs, que tens coneguts que fan teatre, o fins i tot un musical. I si no, també apunta't a teatre, que la veritat és de les millors experiències que he tingut mai i que m'emporto tantes coses que no podria ni descriure-ho.
Som a les acaballes de l'entrevista i s'incorpora el Samuel Castilla. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Mira, estàvem fent l'última pregunta, però com que no hi has estat, te la faig doble. Què t'aporta el teatre, què et dona, perquè ja estàs enganxat durant tots aquests anys, i què recomanaries per festejar aquest Dia Mundial del Teatre, que és dijous?
Bé, primer de tot, el que m'aporta a mi el teatre és el poder expressar-me, el poder alliberar-me. És una estona que tenim allà on podríem ser una mica més nosaltres mateixos, inclús interpretar tres personatges que potser ens agradaria fer o ser. I bé, què dir sobre el teatre, el dia del teatre? Jo crec que és una cosa que a tothom li vindria molt bé, tant practicar-lo teatre perquè t'allibera, t'ajuda a conèixer altres cares de tu mateix, com anar a veure'l, perquè és una estona on estàs allà gaudint, que pots compartir amb família, pots compartir amb els amics, riure, passar una bona estona, obrir-te de ment, et fa reflexionar també moltes obres de teatre, així que jo recomano moltíssim a tot que la gent vagi al teatre, que si pot, algun cop participi en alguna obra de teatre i bé, a gaudir aquest dia al teatre.
Doncs moltes gràcies a tots quatre i felicitats per estar enganxats a aquest vici tan sa que és el teatre. Molta merda.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.
I l'última veu d'aquest tema de la setmana, que avui dediquem al Dia Mundial del Teatre, l'anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera l'Eli Jiménez, amb un dels integrants del grup de teatre amateur Cel Obert.
Com comentes, l'últim convidat que s'incorpora a aquest tema de la setmana que avui dediquem al Dia Mundial del Teatre és el Xavi Moldes, de Cel Obert. Molt bon dia, Xavi, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Aquest dijous n'hem anat parlant amb els altres convidats. Se celebra el Dia Mundial del Teatre. Nosaltres aquí, al Penedès en Xarxa, volem reivindicar el teatre. Uh-huh. El teatre com a cultura, per la seva importància cultural, però no només per això, com a espai de trobada, com a espai reivindicatiu. Què important és el teatre?
Home, sí, el teatre és important, és no només des del punt de vista del públic. Jo penso que sempre que és un exercici molt especial, perquè des del punt de vista d'actors o inclús de director ens permet posar-nos a la pell o viure experiències que molt difícilment ens trobarem en la nostra vida real. Sí que veurem de la nostra vida real per entendre aquell personatge que estem interpretant, però viurem coses molt intenses, i jo crec que aquesta és la màgia del teatre, no? El fet de que ens permet experimentar, diguem que amb una mena de cintura de seguretat, però emocions molt intenses.
Ara parlaves de la màgia del teatre i a mi és un aspecte que sempre, quan parlo de teatre, m'agrada destacar moltíssim perquè em sembla capdalt. Aquesta màgia, ja sigui per una cosa o per una altra, perquè al final, com a actors o com a públic, tots tenim aquell raconet, aquella màgia que fa molt i molt especial al teatre.
Sí, passen coses molt especials en una sala de teatre. Es generen unes connexions i unes energies impressionants entre el que està passant a escena i el que està passant a la platea. I quan una obra funciona i tu estàs assegut a platea, ostres, passen coses inexplicables, probablement, però passen. Jo he estat com a públic i he vibrat d'una manera intensíssima amb el que estava passant a escena, només perquè es generen unes connexions que no, jo no sóc capaç d'explicar, però passen coses molt especials.
Us arriba a l'escenari això que respira una mica entre el públic, sobretot quan tant si funciona com si no funciona una obra, això que respira entre el públic us arriba a l'escenari?
I tant. O sigui, una cosa que es diu és que no hi ha dues representacions iguals, encara que et passis setmanes i setmanes fent la mateixa obra cada dia, que no és el meu cas, jo no ho he fet mai, però no hi ha dues representacions iguals. I una de les raons fonamentals és que el públic et modifica. Igual que et modifica l'actor que tens al davant o al teu costat, que avui pot estar de mala llet i demà pot estar molt content i, per tant, el paper no sortirà igual, per molt ensajat que estigui. El públic pot ser un públic més que dona més escalfor, un públic més fred, i això et modifica necessàriament el que està passant a escena. Hi ha connexions, com deia abans, que són inexplicables i tot està lligat.
Vaig un punt, no sé quantes vegades, Xavi, t'has sentit a dir allò de el teatre és car.
Bé, clar, nosaltres anem al teatre i veiem veiem 3 o 4 o 8 persones a escenari, però darrere hi ha un munt de feina i aquelles persones només tenen allò per viure, clar. Sí que costa a vegades pagar determinades entrades, però hem de pensar també en que les persones que estan en un escenari viuen de fer això, i és una feina molt intensa. I a més, és una feina molt efímera. Vull dir, avui tenen feina. Quants mesos passaran fins que tornin a tenir feina? Vull dir que hi ha tota una sèrie de variables que no tenim en compte. I si veiem 30 euros, 35 euros, depèn de quines entrades de teatre parlem, i dius, és car, no ho sé, tot és relatiu. No, és car pagar el doble o el triple per una prenda de roba? No ho sé.
Segurament el retorn al que com a públic ens enduem és molt més que això que hem acabat pagant per l'entrada. Això també és veritat, eh?
Evidentment, el teatre és una experiència necessària, jo crec. Hem d'anar al teatre perquè ens obrirà molt el cap i ens farà pensar en coses que probablement no hi pararíem atenció si no anéssim al teatre. Es posarà dilemes a sobre de la taula o a sobre de l'escenari perquè hi pensem i perquè reflexionem. Jo crec que és molt important.
En el cas de Sant Sadurní, després parlarem de cel obert, però tenim un paradigma una miqueta a assenyalar, que és que un municipi de gairebé 13.000 habitants i no tenim un teatre.
Bé, jo crec que és pitjor el fet no de no tenir-ne, sinó de que en tenim dos i no s'estan i no s'utilitzen, no s'arreglen, no estan aptes per ser utilitzats com a sales d'actes i no es fa res. I en canvi és paradoxal perquè tu poses una oferta cultural a Sant Sadurní, la gent respon, el poble té ganes d'anar al teatre, de veure coses. Nosaltres fem teatre i cada vegada omplim, o gairebé. Portes teatre de fora i omplim. Cada vegada que l'Ajuntament ha portat un grup, o abans es feia el Fascina't s'ha cancel·lat. Vull dir, no sé, jo ho trobo paradoxal que sent un poble que té ganes de consumir cultura i consumir teatre, o arts escèniques en general, que no tingui un escenari. I estem envoltats de nuclis i d'altres poblacions que tenen molts menys habitants que nosaltres i tenen sales que funcionen i que cada setmana, cada 15 dies estan fent oferta cultural. I nosaltres no tenim això. Ens hem d'anar fora a fer teatre. No sé, jo trobo que s'ha de pensar i que s'ha de posar ganes. A mi, a vegades, em fa l'efecte que és falta de ganes, falta d'empenta i de dir, anem a fer-ho. I no sé, obre moltes portes, i no només teatre, parlem de música, parlem de qualsevol art escènica, dansa, no sé, tot el que se'ns pugui acudir que es pot fer a sobre d'un escenari, anem a fer-ho. Ja, jo crec que el poble té ganes de tenir-ho i no veig voluntat de fer-ho.
No ens cansarem, Xavi, de reivindicar aquest espai a Sant Sadurní. Parlem de Cel Obert, un grup amateur que naixia fa un parell d'anys. Com va ser, com ha estat una mica aquest viatge des d'aquells inicis fins al dia d'avui en què us hem anat podent veient un parell de vegades o tres a l'any amb obres?
Jo crec que abans parlàvem de màgia. Jo crec que el que ha passat amb Cel Obert és màgic, també. Vull dir, un grup de gent que no ens coneixíem, ens va sorgir l'oportunitat de generar un grup de teatre de Sant Sadurní, ens hi vam posar i no parem. I tenim moltes ganes de fer coses. No sé, és un grup molt que creu molt en ell mateix, que estem molt integrats, que no sé, s'ha generat una màgia entre nosaltres i no parem. I ja estem pensant, encara no hem estrenat una obra, que ja estem pensant què farem a continuació. És molt bonic, estic supercontent i jo crec que parlo en nom de tots dient que estem encantats amb el que ha passat amb Cel Obert aquí sense dormir.
Què teniu a l'agenda? Traiem també les nostres agendes per apuntar-nos.
Mira, ara estem preparant una comèdia, serà no és la primera comèdia que fem, sí que és la primera comèdia que dirigiré jo aquí. És una comèdia molt boja, que parla sobre les... com dir-ho? La bona educació i la incapacitat de parlar clar a les persones que tenim al voltant, no? És una trama molt divertida, de comèdia negra gairebé. Ens ho estem passant superbé preparant-la. L'estrenarem a mitjans de maig. Estem pendents de data per fer-la aquí a Sant Sadurní i anirem el 2 de maig als Casots, a la Festa Major dels Casots, a estrenar allà. Mm-hmm. Després estem intentant que hi hagi una data aquí a Sant Sadurní per poder fer-la a casa nostra, però el calendari ara mateix és aquest.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta cita. Et sembla si la gent que ens estigui escoltant potser s'anima a venir a participar amb vosaltres, a fer d'actor amb vosaltres, a sumar-s'hi, com ho pot fer?
Pues que s'acosti. Nosaltres assagem normalment els dimecres i els dijous de 8 i mitja 9 fins a les 11, allà al Casal d'Entitats. Qui vulgui venir, són portes obertes, que vingui, veu un assaig. Si vol participar, pot participar. Es pot participar des de dintre, des de fora. Som un grup obert, no estem tancats, no som endogàmics. Volem que hi hagi, que tothom que tingui interès en experimentar amb el teatre vingui a veure'ns i se'ns uneixi. I allà estem. I tenim Instagram, ens poden seguir per Instagram i contactar-nos per allà, si volen fer alguna pregunta, el que vulguin.
Doncs què millor manera d'acabar que amb això. Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en xarxa, celebrant aquest Dia Mundial del Teatre, reivindicant el teatre i aquesta màgia que té. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
La Bisbal del Penedès exposa la necessitat d'ampliar l'escola Ull de Vent. La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, va visitar la Bisbal del Penedès el passat divendres, acompanyada per la directora dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Penedès, Belén Alcón. La jornada va incloure una reunió institucional al despatx d'alcaldia i una visita als dos edificis de l'escola Ull de Vent. Un dels principals temes tractats va ser la necessitat d'ampliar l'edifici nou de l'escola per centralitzar tot l'alumnat en un sol espai. Des de l'equip de govern són coneixedors que hi ha centres educatius que es troben en situacions precàries amb edificis antics o amb barracons i que per aquest motiu la inversió en la segona línia de la Bisbal no és prioritària per la Generalitat. Per aquest motiu, l'equip de govern va proposar que l'Ajuntament podria assumir la construcció d'aquesta segona línia i que a través d'un conveni amb la Generalitat s'acordés el retorn d'aquests diners al consistori. Van explicar que es tracta d'una inversió important, però que es vol destinar part dels ingressos derivats de la urbanització de la nova zona empresarial, les Planes del Vent, a aquesta obra. Setmana del consum conscient a Santa Margarida i els Monjos. Santa Margarida i els Monjos ha programat un seguit d'actes emmarcats en la campanya del consum conscient per conscienciar de la recuperació de productes que poden allargar la seva vida útil i mirar de contrarrestar el consumisme amb la reutilització de productes. Com a novetat, la campanya inclourà també el repartiment de bosses de reixeta entre les persones que comprin als establiments d'alimentació del municipi o a les parades de fruita i verdura del mercat dels diumenges. Per cada compra de 10 euros o superior, les persones rebran un tiquet que es podrà bescanviar per una bossa de reixeta. Per recollir-les, caldrà adreçar-se al punt d'informació del mercat els diumenges de 10 del matí a 2 de la tarda. Una altra de les novetats de la campanya d'enguany serà el mercat d'intercanvi de roba infantil, que es durà a terme aquest dijous de 4:45 a 8:15, adreçat a les famílies del municipi. Les persones que vulguin aportar roba per l'intercanvi ho podran fer portant-la al Molí del Foix fins al mateix dijous de 9 a 2. Docents d'instituts del Penedès reben eines per fer front a situacions d'abús infantil. El passat dijous, l'Institut Eugeni d'Ors acollia al taller La bicicleta de la Lola, una formació dirigida al professorat dels instituts per afrontar i prevenir situacions d'abús sexual infantil. Es tracta d'una proposta del Seminari de Coeducació i Pedagogies Feministes dels Serveis Educatius de l'Alt Penedès. La xerrada pretén formar els docents en el cas que hagin de fer front a un cas de abús infantil. Segons Ruth Marquès, membre del seminari, el primer pas del professor o professora hauria de ser el de no tractar la situació com un tabú per, a partir d'aquí, obrir un diàleg amb l'alumne. I acabem explicant-vos que el Terrasel s'incorpora al catàleg de festes i tradicions del Penedès. El Terrasel de Sant Llorenç d'Hortons ha estat inclòs al catàleg de festes i tradicions del Penedès, un reconeixement que posa en valor la importància cultural i patrimonial d'aquesta celebració i la situa entre les festivitats més emblemàtiques de la comarca. Aquesta fita suposa un impuls a la difusió i consolidació del Terrasel dins el propi territori, reforçant el seu paper com una festa singular i representativa del municipi. Aquest reconeixement arriba en un any especial, ja que el Terrasel celebra el seu 35è aniversari. Des del seu origen, la festa ha simbolitzat l'essència de Sant Llorenç d'Hortons amb un missatge clar de compromís amb la terra. L'espectacle, que combina música en viu, elements festius únics i una narrativa pròpia, s'ha convertit en un referent identitari per a la vila.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Seguim. La Mònica Medina, la directora de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca, ens porta un nou capítol de les Càpsules d'Il·lusió. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
unes càpsules que serveixen per treure a la llum part d'aquest fons immens que hi ha repartit pels diferents pisos i prestatges de la Biblioteca Torres i Bages. I posem el focus, i durant aquest mes vosaltres també el teniu a l'abast, i d'altra banda també ens serveix per presentar l'activitat que generarà la biblioteca aquest proper mes, en aquest cas d'abril. Mònica, avui ens portes poesia, però també ens portes còmic.
Sí, la poesia és el gènere literari que menys es llegeix, no?
Continua sent així,
sí,
això? No canvia?
Així. No canvia, no. És el menys llegit. I donat que el passat 21 de març va ser el Dia Internacional de la Poesia, que és una celebració que es fa cada any a nivell internacional, doncs he pensat que podia ser un bon moment doncs, per parlar una miqueta més sobre poesia, sobre el que tenim a la biblioteca i també altres paridatges que podríem fer entre la poesia i altres gèneres que ara anirem descobrint.
Sí, no està mai de més insistir i sobretot donar eines perquè hi entrem.
I tant.
Perquè és un accés... No diria complicat, però no sé per què costa o fa mandra a vegades o pensem que no en sabrem prou i no és així, és clar.
Sí, sí. Jo crec que moltes vegades tenim aquesta barrera que és nostra, mental, no? I que quan comencem i ho encetem veiem que és relativament fàcil, però sí que és veritat que hi ha aquest punt de límit que ens autoimposem, no? I també, abans d'entrar en matèria, dels
sí.
recomanats que destacats o del que parlarem, sí que això, jo sí que animaria, nosaltres a la biblioteca tenim un club de lectura de poesia, una trobada que es fa mensualment, i convido a les persones que potser... els hi fa certa por, que tenen, o que no ho han fet mai, que no han llegit mai poesia, que puguin venir, aquest és un espai de descobert, un espai de trobada, que millor que llegir en companyia, i us convido a poder venir i apuntar-vos a aquest club de poesia.
De clubs en teniu uns quants, potser aquest de poesia és el desconegut, no?
Sí.
L'amagat?
Sí, en tenim molts, tenim els més potser coneguts, que són els de novel·la, no?, però després també tenim de còmic, que és una altra de les coses que parlarem avui, o l'altre, aquest maridatge que farem entre poesia i còmic. També tenim amb llengua anglesa.
Teatre.
Teatre.
Novel·la negra,
sí. Després també aquest curs hem encetat una prova. Estem fent un club de lectura de literatura escrita per dones. Sobretot segle XIX... Sí.
Oh, quina troballa!
Sí.
Ho teníeu amagat.
Sí, aquest és un tastet que esperem que...
Prova pilot.
Sí, prova, sí. També la idea amb els clubs de lectura és que siguin... Els clubs de lectura no tenen per què ser permanents. També estem innovant, no? És un nou format que puguin ser temporals, durades més curtes, perquè també ens trobem que... Al final és un compromís. Els clubs de lectura funcionen com l'escola, com el curs escolar, no?
Sí.
Comencen a la tardor i acaben al juny. I de vegades és complicat, no?, aquest compromís d'un cop cada mes. I estem també pensant en...
Redefinint la fórmula.
Sí, fer clubs de lectura temporals, que també les temàtiques puguin ser temàtiques d'actualitat, que puguin respondre a un interès concret i es pot fer un curs o un trimestre... I no té per què repetir-se, vull dir que també estem innovant, no només aquí, això és una tendència general amb els clubs de lectura, i també clubs de lectura virtuals, que això un altre dia també en podem parlar.
Clar, i penso que això pot atraure altres públics, no?, que no disposen de tant de temps, però amb aquesta fórmula sí que es poden animar.
Sí, és aquí, no? Per això estem fent aquestes proves o estem fent aquests nous tastets per poder arribar a altres públics, perquè si no és veritat que el públic dels clubs... És un públic d'una certa edat, té un tipus de perfil, no?
Amb temps lliure. Jubilats,
sí,
prejubilats...
Sí, sí. I és una altra manera de poder arribar, com tu dius, no? Altres sectors.
Doncs aviam com va aquesta prova pilot i ens aniràs explicant.
Sí, us aniré explicant, i tant.
Què se'n deriva.
I tant.
Tornem a la poesia.
Doncs això, comentàvem que el passat dia 21 vam celebrar el Dia Internacional de la Poesia. A la biblioteca trobareu... Només entrar. De fet, també hem canviat una mica, estem canviant espais i només entrar a la biblioteca ja veureu que hi haurà aquesta exposició. Hem fet una tria tant d'autors catalans, com autors també estrangers, hi ha homes, dones, autors locals, hi ha una miqueta de tot. I sí que volíem fer esment que enguany, bueno, cada any des de l'Institut de les Lletres Catalanes i el Club UNESCO es tria un poeta perquè sigui l'eix, no, d'aquestes celebracions. Enguany ha estat el poeta mallorquí Josep Maria Llompart, que va ser un poeta, prosista, traductor, editor, professor, crític literari i un activista cultural molt destacat durant la segona meitat del segle XX. I sí que explicar, no, que el passat divendres aquí a Vilafranca es va fer un acte al claustre de...
Un petit acte, sí, a la capella de Sant Joan.
Això, a la capella de Sant Joan.
Amb voluntariat per la llengua, sí, llegint tots el mateix poema, sí, en diferents llengües. Mm-hmm. I és una xulada escoltar com el mateix pot sonar de maneres tan diferents, no? Una vintena, sí, de llengües, em penso, que van, sí, replegar al final.
Sí, sí. I amb el poema, si no m'equivoco, que es diu Desamor, sí. Mm-hmm. Desamor. Doncs, continuant amb la poesia, sí que volia, doncs, potser com a anècdota, no? Explicar-vos o compartir amb vosaltres quins són els llibres més prestats de poesia a nivell de la xarxa, no només de Vilafranca, ni a nivell de la xarxa de biblioteques de la Diputació. I no sé si...
Ens pot inspirar,
sí,
no?
Sí, pot inspirar o potser... Sí, també per veure quines tendències hi ha, no? Perquè fa els nostres lectors de poesia.
Què agrada que llegeixen, sí, sí, quins autors...
Sí. Doncs el primer, el que tenim el primer del rànquing, és un clàssic, Salvat Papaseit, amb el poema de la Rosa als llavis.
Era, no sé ara, però havia estat lectura obligatòria a
ara
l'institut.
Ara no ho sé.
Jo l'havia llegit com a,
sí,
lectura.
Sí, sí,
però
no
l'havia
sé.
Gaudit immensament, eh? Sí. I això que a vegades quan t'obliguen... No és el mateix.
No. Doncs és el top one.
Sí?
El primer, sí, sí. Després continuem amb una antologia de poesia catalana, que és una nova tria. Després passem a un altre tipus de poemes totalment diferents, els romans. El roman de Tristany i Isolda.
Un clàssic. Bé,
sí. Això seria el top 3.
Sí, el podi.
El podi. Honor de la poesia, de les lectures en poesia. Després, un altre clàssic també, més contemporani, Vicent Andrés Estellés, amb obra completa. I després el Gustavo Adolfo Bécquer, Llegendes i rimes, que jo aquest el vaig tenir com a lectura
també
obligatòria.
També havia
aquest,
estat,
sí,
lectura obligatòria.
Sí, segur. I després una que m'ha fet molta gràcia, tenim a la Glòria Fuertes, amb diferents llibres, no? Un és Lo que pasa es que te quiero, i després també un altre de la Glòria Fuertes, el llibre de Glòria Fuertes, Antologia de poemes i vida. Mira, m'ha semblat curiós, no?, que també sigui una de les poetesses més llegides.
Més d'un dels que has comentat són antologies, obres,
sí,
completes.
Sí, són antologies, obres completes.
Veig que agrada, quan vols gaudir d'un autor, fer la immersió a fons,
sí,
eh?
Sí, fer tot. També penso que potser hi ha aquest punt, no?, de que és molt probable que siguin lectures obligatòries i per això també siguin algun dels més llegits, no? Que
al final pot influir.
Sí, sí, sí. Després també tenim una Maria Mercè Marçal, això ja anava baixant, eh? Ja no...
Sí, sí.
Molt bé, doncs això, hem fet una mica de repàs del nostre rànquing de poemes i de poesies. I ara, abans us parlava d'aquest maridatge, no?, de poesia amb altres gèneres, doncs a la biblioteca virtual, que això vam estar parlant, penso que va ser
el mes anterior, passades càpsules...
Sí. Que la biblioteca...
Vas obrir una finestra,
sí,
immensa.
Doncs és una finestra que continuem obrint i jo penso que cal tenir sempre molt present perquè dintre de la biblioteca, dintre de la biblioteca virtual trobareu tot un destacat sobre poesia, on hi ha recomanacions per infants, que a vegades no, sembla que la poesia i els infants costa. Doncs trobem poesia per infants... Trobem un altre destacat de com escriure poesia. Totes aquelles persones que sentin la inspiració i que vulguin escriure. Després també trobem un altre seguit de recomanacions sobre poesia i feminismes. ara que hem passat, no? Hem tingut el 8M...
Serien com prestatges o calaixos virtuals.
Sí. De fet, és una biblioteca virtual. És a dir, el mateix que trobaries amb un prestatge físic...
A la lleixa de la Torres i Baixes, tal qual.
Sí, doncs vas allà i trobes, perquè a més està amb imatges, està acompanyat d'imatges, tot el... Vull dir que no és un llistat... Sinó
que seria més dur.
Sí, és aquesta idea de prestatge virtual, no? Uh-huh. Si no pots fer aquest passeig o no pots venir a la biblioteca, doncs allà trobes un recull que et permet, en alguns casos, fer la descàrrega a través de l'e-biblio o agafar la referència i demanar el llibre. I dintre d'aquests destacats hi ha un que és el que ara comentarem, que és els còmics poètics, no? Que potser també el còmic és un gènere que ara potser ja sí que està més a la base de tots els lectors, no? Però potser sí que tenim aquesta idea de que és més pels nens o pels joves i no tant pels adults. I hi ha tota una secció de còmics poètics, perquè al final el còmic és un format molt cinematogràfic.
Sí,
no? I el còmic ho és. I la poesia també, no? És molt visual, ens aboca moltes imatges, no? Doncs hi ha tota aquesta part de... la prestatgeria, no? Prestatgeria virtual, on trobem còmics poètics, no? I també volíem vincular amb... ja que estem aquí parlant de... hem parlat de poesia, ara parlarem de poesia i còmic, també recordar que del 4 al 6 d'abril celebra el Saló de Còmic a Barcelona.
I ho peta cada any.
Sí.
Té molts fans.
Sí, de fet, jo crec que... no sé com està el tema de les entrades, però sí que és veritat que cap de setmana acostumen a estar les entrades superexaurides. Per tant, també fem recordatori qui vulgui, no? Del 4 al 6, Saló del Còmic a Barcelona. I continuant amb aquest vincle, entre els còmics poètics, trobarem poesia per infants dintre d'aquesta secció de còmics poètics, on hi ha molts japonesos que no són manga.
D'acord. Està bé la distinció.
Sí. Hi ha una autora que es diu Sandrine Cao, amb la carícia del vent, que sí que té una estètica molt asiàtica, però no és un còmic manga. I després sí que hi ha mangas molt poètics i per nens, on el protagonista és un gat. Sí.
Que cuqui.
Sí, molt cuqui.
No me'n puc estar. Sí. No me'n puc estar.
Sí. Tenim el Chi, que és un gatet, no? Sí. I hi ha tota una saga de manga sobre el Chi, i després també el Plum, que també són tot d'històries al voltant dels gats. Després també trobarem un altre, dintre d'aquests calaixets de la biblioteca virtual i d'aquests prestatges virtuals, trobarem Via de Poetes. Hi ha molts poetes que trobem la versió de la seva vida, la seva biografia, amb còmic, no? Des de el García Lorca, que és un clàssic, de fet, una de les... dels còmics que trobareu, està el guió és fet per l'Ian Gibson.
Tot un estudiós tot,
sí,
seu.
Sí. Hi ha molts còmics sobre el Federico García Lorca. Després també trobarem el Pessoa, el Rilke, Baudelaire, i una miqueta de tot, el Machado. I l'apartat o la secció dintre d'aquests còmics poètics, no? Que a mi m'agrada especialment, el que trobarem és poesia amb bafarades. Val? És a dir, són còmics, però que són molt poètics. No perquè expliquin o que trobem una poesia dins del còmic, sinó que el mateix relat és tan poètic que podríem considerar que aquí còmic és una poesia en si mateix. I aquí en trobem molts.
Sí, n'hi ha molts.
Molts. Des de el Max, per exemple... del Max té El rei Carbón o Diabòlica Ficción, com un autor gallec, que és el Miquel Anjo Prado, que és superoníric. Aquí, amb aquesta destacada, trobem L'art de l'ent, però del Miquel Anjo Prado jo recomanaria gairebé tota la seva obra. Després tenim a la Laura Pérez, que té dues recomanacions. Una és Nocturnos. I jo volia acabar o destacar, sobretot, un dels meus preferits, que és japonès, vull dir que és, aquest sí que és un manga per adult, però és un manga, tots els seus mangas són terriblement poètics, que és el Hiro Taniguchi. Hiro Taniguchi és un autor de culte al Japó, però també fora del Japó, no? És un dels dels autors de manga, jo penso, més reconeguts a nivell internacional. Va morir l'any 2017, va ser premiat, ha estat premiat moltíssimes vegades, també va ser premiat dins el Saló del Còmic, i té molts títols, jo us diré alguns. Els tenim a la biblioteca, si no també podeu, ja sabeu que podeu demanar doncs, a través de la xarxa de biblioteques, però alguns dels seus títols són El Caminante, Barri Llunyà, que aquest està en català i castellà, Venècia, El Gourmet Solitario, Bosque Milenario... La majoria de les seves obres parlen del Japó més tradicional o del Japó, sí, amb aquesta mirada més històrica. Té una mirada superpersonal, sempre, i són molt bonics. Són històries dures, però és molt, molt, molt bonic. Per tant, el Taniguchi, si no l'heu llegit, és un d'aquells...
Sí o sí. Sí. I recalquem, sí. Per adults.
Per adults, sí, sí, sí. Sí, excepte... Els còmics que us hem explicat al principi, que estaven orientats a públic infantil, la resta tot per adults. Sí.
I amb quin començaries de Taniguchi per descobrir-lo?
Mira, jo començaria o El Caminante o Barri Llunyà, un dels dos.
Apunteu, El Caminante, sí. Barri Llunyà.
Barri Llunyà, de Hiro Taniguchi.
Són les recomanacions que ens fa la Mònica Medina de poesia i de còmics, i sobretot còmics amb molta poesia, còmics poètics.
Poètics, sí.
I anem a fer un cop d'ull a les activitats a les quals us podeu sumar, a les quals podeu participar durant aquest mes d'abril a la Biblioteca Torres i Bages.
Sí, començarem pel dia 4 d'abril. Tenim el darrer Premi Sant Jordi d'Òmnium Cultural, el Roc Casagran, amb Somiàvem una illa. El tindrem a la Laia Santí... presentant l'acte. És un acte que organitzem conjuntament amb Òmnium Cultural al Penedès i la llibreria L'Odissea. Per tant, 4 d'abril, Roc Casagran. Després passem a una activitat dins el Festival Vilapensa. És la primera vegada que dins el Vilapensa fem una activitat per públic familiar.
Oh, que bé.
Sí.
Molt
farem
bé.
Farem el dissabte, dia 12. De fet, serà una activitat que volem que... ocupi un parell d'hores durant el matí, d'11 fins a la 1, també aprofitant que hi ha el mercat. Presentem un contacontes al voltant del Vilapensa, filosofia, per nens a partir de 6 anys, a càrrec de la Roser Serra. El contacontes el farem dins de la biblioteca i després continuarem amb un taller a la plaça de l'Oli. I serà un taller amb el que podran, evidentment, els nens que han vingut al contacontes, però després famílies que hagin anat al mercat o que estigui passejant, doncs també es podran afegir.
S'hi podran sumar.
Sí, 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 sí. I seria de les 11 fins a la 1, fins que s'acabin també els materials per fer el taller, que no explicarem. Heu de venir i fer-lo, ja ho sabreu de què és el taller, però tot al voltant del Festival Vilapensa.
No, i de la... Que gira al voltant del jo, de la identitat.
Sí, sí. Després ja passem...
Perdona, Mònica, diguem, no cal inscripció prèvia?
No.
Hi haurà sí que, material?
Sí, sí que és veritat que contacontes es fa dins de la biblioteca, per tant l'aforament és limitat, i el contacontes, i el taller, doncs, fins que s'acabin els materials, però sí que està previst que puguin anar passant nens a fer-lo durant tota aquesta estona.
Sí, sí, molt bon dia de mercat, hi ha molt de moviment, fantàstic.
Sí, al carrer, eh? I fem aquesta primera activitat també amb el Servei Educatiu del Vinceu, pensat per famílies. Uh-huh. Després ja passem al dia 29 d'abril, amb els contes per... No ens agrada dinar, doncs, perquè no... Si no, els més menuts, aquesta franja del 0 als 3 anys, amb la Sandra Rossi. Tenim l'hora del conte en menuda, A dormir Marina, el dia 29 d'abril, a 2:00 PM, això és a la biblioteca. I aquest mes d'abril tenim dues exposicions. Una, a partir del dia 14 d'abril, una exposició que es diu Mares, de la Xènia Díaz Contreras. És una exposició de fotografies, és un retrat íntim de l'experiència de ser mare. I després, de l'1 al 26 d'abril, tindrem una exposició artística de peces creades per una artista que es diu Sílvia Tuà. És una artista multidisciplinària i el que trobarem són peces amb homenatge a la Dana de València. I bé, ja que penso que no em deixo res, que aquest és el repàs de tot el que farem a la Biblioteca Torres i Bages durant aquest mes d'abril.
I deixem que afegim que els usuaris habituals ja la deuen estar fent servir, però si no sou tan habituals de la Torres i Bages, que s'ha recuperat la bústia de retorn de llibres i em sembla que havia estat molt i molt demanat, oi?
Sí, molt i molt demanada.
Segur que t'ho van dir quan vas arribar.
Sí, va ser de les primeres coses que se'm va demanar i ha costat, perquè ja sabeu que...
És complexa, no? És un edifici històric.
Sí, sí, teníem el tema de l'emplaçament, que és un edifici històric i no es pot intervenir a façana. Es va haver de buscar lloc, després tots els tràmits, ja sabeu que tots els tràmits, no? La part aquesta de concursos i de més costa, però bueno, finalment ja la tenim. La tenim ubicada tot just al davant de la biblioteca i és una bústia de 24 hores. Que pots venir en qualsevol moment, sí que està pensada quan la biblioteca sobretot estigui tancada, però sí que és veritat que si en algun moment passes per davant de la biblioteca i no
pots aturar, sí,
pots deixar els llibres a dins i, o els documents, es pot tornar tot a la bústia. Sí, sí,
i és una bústia gran,
sí,
amb capacitat,
bústia, sí,
no se s'aturarà,
sí, sí,
fàcilment.
No, esperem que no. Hem de veure, no?, què passa amb algun pont llarg o... Després també en dies com Sant Joan, que a vegades també per tema dels petards i de més, a vegades es tanquen,
sí,
per temes de que...
Per evitar riscos.
Sí, però hem de veure. De moment la tenim oberta 24 hores, de manera permanent.
Dono fe que els habituals de la Torres i Bages sí que estan molt contents amb aquesta bústia de retorn que està davant de la biblioteca, sí, al costat del monument al bisbe Torres, sí, i Bages. I aquest mes d'abril que estem presentant és Sant Jordi, un dia, un mes en definitiva, perquè s'estira per davant i per darrere especial. També és un bon dia, no?, per entrar a la biblioteca.
Sí.
Cau entre setmana, enguany.
Sí, sí. Però sí que és veritat que potser la tendència de les biblioteques, o només aquí, en general les biblioteques públiques, com que Sant Jordi és un dia per estar al carrer i per voltar, és un dia de les llibreries, no? Les biblioteques també, però tot és un dia de les llibreries, no? I no acostumem a fer activitats a dins, no? Potser el que sí que farem, trobareu, i tant, doncs tota la selecció de novetats i destacats, però no fem programació, perquè n'hi ha tantíssima... No, altres llocs, i també el que volem és això, que la gent baixi a les llibreries, que passeixi, que triquen...
Que respiri, sí, que Sant Jordi al carrer,
sí,
no?
Sí, sí, que és com ha de ser. Sí.
Fantàstic. Doncs, Mònica Medina, moltes gràcies per aquestes càpsules i tornem d'aquí un mes. Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Estan sortint cosetes, aquí, vull dir.
Sí, sí, sí. Fa olor de feminazisme, això?
Per què?
Me l'estimo molt.
Molt
no, no, no. On ha quedat el punk?
Pobre, pobre, per què estarà passant?
Tens l'ESO?
La llauna, els dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Vilafranca. A Vilavisió ens hem traslladat. Ja estem al carrer dels Ferrers 3 de Vilafranca del Penedès. Estem al vostre servei a una botiga totalment nova. Recordeu, ara Vilavisió està al carrer dels Ferrers 3 de Vilafranca. Vilavisió, la vostra botiga de confiança.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre, els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí. Amigos para siempre, means you always be my friend. Amics per Sempre, Amics per Sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca.
El món on viuran els nostres fills és impredictible. Impossible conèixer les professions del futur o les habilitats que necessitaran. Per això a l'Escola Montagut preparem persones capaces de prosperar en un món canviant. I ho fem amb un projecte educatiu integral que dona tanta importància a la vessant pedagògica com a la humana i social. I amb una atenció individualitzada que faci créixer cada alumne segons les seves necessitats i capacitats. A l'Escola Montagut, a Vilafranca del Penedès, preparem ciutadans pel món. Visita'ns a escolamontagut.cat i parlem-ne en detall. Montagut, sigues qui pots arribar a ser.